Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia, us informa Júlia Julbe. El portaveu dels comuns al Parlament, David Zitti, insta el govern a posar límits al Partit Socialista i no acceptar que s'acabi aprovant el pla urbanístic del Hard Rock. El partit, per tant, segueix insistint que no donarà suport a uns comptes que contemplin l'execució d'aquest projecte just quan el pacte entre govern i socialistes és imminent. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Som gent de paraula i quan diem una cosa la mantenim fins al final. Jo crec que això ho saben, els hi hem dit. El nostre president del grup parlamentari li ha traslladat des de fa mesos al senyor Aragonès que jo crec que també s'havien de posar límits al Partit Socialista. Perquè al final jo tinc la sensació que estem en un país que el cap de l'oposició es creu que és el president de la Generalitat i el president de la Generalitat no exerceix de president de la Generalitat.
Zitti ha defensat que tirar endavant el plantejament urbanístic del Hard Rock és una decisió política i no administrativa, a diferència del que diu el govern. I en clau municipal, més qüestions. Trias per Barcelona reclama al govern de Jaume Collboni que elabori un informe sobre l'ús del poliuretà en edificis de Barcelona construïts abans de l'actual norma d'edificació. Tot plegat arran de l'edifici incendiat al barri del Campanar de València. El regidor Jordi Martí, Damià Calvet, ha enregistrat un prec a l'Ajuntament aquest dilluns en què demanen també quines mesures tècniques i de prevenció es prendran als edificis revestits amb un sistema constructiu que inclou, com dèiem, plaques de poliuretà. I precisament a València, fa pocs minuts, els bombers ja han entrat al pis número 86, on es va iniciar l'incendi per buscar l'origen del foc. La policia científica treballa amb la hipòtesi d'un curt circuit com a causa principal d'aquest foc. En el moment dels fets, aquest pis estava buit. 10 persones van morir en l'incendi i 15 més van resultar ferides. N'estarem pendents. I tornant a casa nostra, el 24% de la població catalana es troba en risc de pobresa o exclusió. Són les dades que recull l'enquesta de condicions de vida fetes públiques avui per l'IDESCAT. La xifra és 3 dècimes més baixa que l'any anterior i també, de fet, és el millor resultat des de l'inici de la pandèmia del coronavirus. La taxa s'anomena AROPE i és un estàndard europeu que mesura la pobresa a partir del nombre de persones en risc de ser-ho o en privació material i social severa o també amb baixa intensitat en el treball. L'any 2019 es va situar en el 23,6% i des de l'esclat del coronavirus s'ha mantingut en nivells més alts. L'enquesta també revela que s'ha duplicat la gent que diu que no pot mantenir la casa a una temperatura adequada. I abans dels esports, vostè que ha començat la campanya aquest dilluns, ens falten mans per reclamar més personal especialitzat als centres educatius. El sindicat lamenta que cal una rebaixa de les ràtios, però també la incorporació de tècnics per atendre l'alumnat amb més necessitats especials. És la portaveu del sindicat a les comarques gironines, Glòria Polls.
El departament, ell juga sempre amb els números. És difícil que el propi departament reconegui les mancances. Per això, doncs, és una crida també a que el pressupost que s'ha d'aprovar el 2024 doncs vagi destinat a pal·liar aquestes mesures universals que han d'atendre tot l'alumnat per igual.
El sindicat reclama més educadors, integradors socials o tècnics especialistes en educació infantil. USTEC assegura que aquests professionals estan treballant al límit de les seves possibilitats. La 1:03, cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest dilluns amb Pol Corredoira.
La selecció espanyola femenina de futbol, Aitana Bonmatí i Salma Parayuel, han estat nominades als Premis Laureus de l'Esport en les categories de millor equip de l'any, millor esportista mundial de l'any i revelació de l'any. L'equip espanyol hauria de disputar-se el premi amb la selecció neozelandesa de rugby, el Manchester City de la Premier, l'equip Red Bull de Fórmula 1 i l'equip europeu de la Ryder Cup de vela. Serà la primera vegada, si és que ho aconsegueix, que un equip femení s'endú el guardó. Els guanyadors es coneixeran el 22 d'abril en una cerimònia a Madrid. Just el dia en què Relevo publica la diferència de compensació que percebrà la selecció espanyola femenina en comparació amb la masculina si guanya la Nations League. Si l'equip de Montse Tomé guanya dimecres la final, s'embutxacarà 160.000 euros, molt lluny dels 10 milions i mig que va guanyar la Federació Espanyola quan l'equip masculí es va proclamar campió l'any 2022-23. El combinat espanyol femení s'enfronta a França, recordem, aquest dimecres, amb el bitllet pels Jocs Olímpics de París ja sota el braç. I l'exàrbitre Estrada Fernández obre la porta a la polèmica sobre la lesió de l'àrbitre del Madrid-Sevilla. Estrada creu que el club sevillà podria reclamar la repetició dels darrers minuts de joc amb el nou col·legiat al camp, ja que aquest no tenia certificació per xiular amb el sistema VAR.
Gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora serà a les 2 a l'Estel migdia. Sempre també recordin que poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran la resta d'actualitat. Fins les 2. Els deixem amb el tram final de la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
La diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'hora del videojoc, amb l'expert Joan Cebrián.
Gairebé 7 minuts que passa de la una del migdia. Joan Cebrián, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? La veritat és que molt bé, molt il·lusionat aquesta setmana pel que parlarem avui.
Sí?
Sí, la veritat és que sí. És un d'aquells dies que dius... Potser el tema és tan gran que és impossible fer-li justícia malgrat que tu vulguis fer-ho moltíssim.
Compte.
Ojo, eh? Compte. És molt important, això.
Novetats? Es portes novetats?
De fet, et porto moltes novetats.
Val.
Vale? Però abans de portar-te novetats, sí que et vull fer un comentari. Val. Jo ara deixo de ser Joan Cebrián,
sí?
Per ser... Julio Maldonado Maldini, d'acord? Ara no tinc una cabellera, ara estic cald, també. Perquè estem al Mobile World Congress,
sí,
d'acord?
Mira, et volia preguntar pel Mobile.
Clar, i aquest any el Mobile no en té gaire cosa d'esports electrònics.
No?
No en té.
Val.
Vale? Si us agrada l'esport, teniu a l'Esports Tomorrow Congress, que l'organitza el Barça, que l'any passat crec que va portar la Marta Torrejón, si no m'equivoco.
Sí.
Però bueno, que d'esports electrònics no. Aquest any, però en el passat sí que hem tingut moltíssim d'esports electrònics. I diràs, per què? Doncs perquè el 2016 Barcelona va tenir els dos millors equips de Counter-Strike Global Offensive de la història. Bueno, un sí, l'altre no tant, potser. Però dos èpoques daurades del Counter-Strike van estar aquí a Barcelona. Perquè el 2016, aquí al Mobile World Congress, es va jugar un invitacional organitzat per ESL, que és una de les empreses que està a càrrec de tots els circuits de Counter-Strike, i es va jugar un torneig on qui va guanyar va ser Fnatic, d'acord, que és un equip d'Anglaterra, que era molt important en el seu moment perquè estava al final de la seva època dorada.
Val.
Que era un conjunt suec que tenia noms com Olofmeister, Fluxa, JW, noms que ara mateix no sonaran, però que dins de la comunitat de Counter-Strike són molt èpics,
sí,
perquè eren una època dorada de guanyar Katowice, guanyar Colònia, etc. No? I l'equip que va quedar subcampió va ser ni més ni menys, que Astralis. Que dieu, bueno, què vol dir aquest nom? Tu estàs molt emocionat.
M'estàs parlant amb...
Doncs Astralis és l'equip de Counter-Strike amb més majors de tota la història, que és el torneig més important de Counter-Strike.
Vale.
Però nivell d'importància que aquesta gent la va rebre la Casa Reial de Dinamarca.
Uepa,
quan
broma,
va
eh?
Aconseguir el quart. O sigui, molta història, perquè vam tenir com el tancament de l'època d'Olofmeister, que era com un home més enllà de boníssim, que va fer-se famós perquè un dia, en un partit, doncs es va posar quatre jugadors, una sobre l'altra, perquè ell pogués fer trets tranquil·lament. això és cert, ho podeu buscar. I d'altra banda, el subcampió era qui després va governar, amb aquesta paraula, governar Counter-Strike Global Offensive, que casualment aquest equip, aquesta última setmana, ha sigut notícia perquè es perdrà el primer major de Counter-Strike 2, que és el del canvi de Global Offensive a Counter-Strike 2. Com et quedes?
Val, escolta'm, parlant de majors, què mou un congrés d'aquests?
A veure, de diners. Moltíssims.
Molts, eh?
Sí, jo diria que a nivell d'esports electrònics és molt important tenir en ment que...
Molts és milers o milions?
Milers. D'acord? És milers d'euros, però sobretot també la possibilitat de fer contactes, perquè al final no és que vagin els jugadors, sinó també els directius de cada equip, i de com podem fer que el nostre equip sigui rentable, perquè recordem que els esports electrònics depenen moltíssim, però moltíssim, de la publicitat. O sigui que, en relació amb el Mobile World Congress, aquesta és la data curiosa, i el podem tancar aquí.
Val. Doncs tanquem aquí el Mobile World Congress. De què ens venies a parlar avui?
La veritat és que la setmana passada, concretament el dimecres, va ser una d'aquelles setmanes on l'actualitat ens satura, d'acord? Bàsicament perquè hem tingut moltíssims anuncis de nous llançaments o novetats, així que avui toca fer un homenatge a la ràdio dins de la ràdio.
Com que un homenatge a la ràdio dins d'una ràdio?
Doncs perquè avui l'hora del videojoc ha deixat de ser, conceptualment, l'hora del videojoc per donar pas a Gaming i News, el nou butlletí informatiu sobre videojocs amb el nom més original de la història, de Radio Estel, que durarà aquest dia... O durarà més en aquesta secció, sí, en funció dels títols que tinguem en el futur, d'acord? Així que, comencem. Bona tarda, estimats oients, i benvinguts a Gaming i News, el butlletí on repassem ràpidament les noves novetats de la indústria del videojoc en forma de nous títols. Si jo et dono a X, Joan, tu em dones una Vox, d'acord?
Xbox.
Efectivament, Joan, parlem d'Xbox perquè Microsoft ha revelat les novetats de l'Xbox Game Pass. Què és això? Doncs una espècie de Netflix per a videojocs. Un servei on els jugadors paguen mensualment 10 euros a canvi d'un catàleg de jocs que va canviant. El dimecres passat, la companyia va anunciar que a finals de febrer han arribat o arribaran els següents videojocs. Atenció, avui és dia de llistes. Return to Grace, de Creative Byte Studios, ja disponible per a consola, ordinador i el núvol, que és a l'smartphone i tu jugues a... com si fos a l'iCloud o una cosa així, d'acord? Tales of Arise, de Bandai Namco, també per a consola, ordinador i núvol. Blu-ray, de Video Game, per a Artrex Games, ja disponible a consola, ordinador i núvol. Maneater, de Tapwire Interactive, disponible també per a consola, ordinador i núvol. El Madden de la NFL de 2024 a EA Play. Indivisible, perquè Lab Zero Games, disponible també per a consola, ordinador i el núvol a partir d'aquest dimecres. Space Engineers, de King Software Games, també disponible a partir d'una data especial, que és el 29 de febrer, per a consola, ordinador i el núvol. I, finalment, Warhammer Boltgun, a partir del 5 de març, disponible per a consola, ordinador i el núvol.
Déu-n'hi-do, 8 novetats, eh? Espera, que ara m'he de posar en plena informativa, no? Moltes gràcies, Joan. Podries confirmar-nos quines són les grans sensacions d'aquest Xbox Game Pass?
Fonts properes a aquesta redacció, que no són gens ni mica les reaccions a Reddit, confirmen que Taylor Swift està més enganxada que mai al Madden de la NFL i que els grans guanyadors són els nens i nenes gràcies al videojoc de Blu-ray. Poca broma, hi ha un moviment social gràcies a aquest videojoc, que no deixa de ser una sèrie per nens.
Déu-n'hi-do. Només tenim nous videojocs amb aquest Game Pass, o no?
La veritat és que no. També comptem amb una expansió d'un simulador de vols basat en Dune i també dues baixes. El Madden NFL de 2022, ja era hora, tot s'ha de dir, i Soul Hackers 2, produït per Atlus. Per al març, però, Microsoft ha confirmat que el Game Pass, atenció, això sí que és el més important, et diria, comptarà amb la presència de Diablo 4, la quarta edició d'una saga mítica que encara costa 70 euros. Has tingut suficient amb Xbox?
Déu-n'hi-do, la veritat és que sí, eh?
Doncs atenció, Joan, perquè ara passem a la corresponsalia del Japó, que, bàsicament, perquè dimecres passat vam tenir festa a Kyoto.
Com que festa a Kyoto?
Així és, Joan, perquè dimecres passat també vam tenir el nou Nintendo Direct. Nintendo ha tornat a sorprendre amb l'últim Nintendo Direct Partner Showcase. Partner Show què? El show dels videojocs per a Nintendo Switch sense haver estat produïts per Nintendo. És a dir, per a empreses externes, d'acord? És l'esdeveniment en línia, que normalment es fa a través d'una estrena enorme a YouTube per anunciar, doncs, els nous videojocs que arribaran al llarg de l'any. D'acord? Les novetats són les següents.
Vinga.
Atenció, perquè aquesta llista encara és moltíssim més llarga.
Ui!
Grounded, Ender Magnolia, Arranger... una demo gratuïta d'Unicorn Overlord. De què va? Ni idea. Monster Hunter Stories, Disney Epic Mickey, Rebrushed, aquest sí que en sabem. Shin Megami Tensei 5, Vengeance, Star Wars Battlefront Classic Collection. Atenció, te'n records que fa dues setmanes te'n vaig parlar del Battlefront del 2006? Doncs és aquest, el que val la pena. South Park Snow Day, Sword Art Online, Fractured Daydream, Gundam Breaker 4. Atenció, el 4, eh? Ni el 2 ni el 3, el 4. Super Monkey Ball Banana Rumble. World of Goo 2. Ni idea, aquest tampoc. Fantasy Life 1. La petita lladra del temps. Another Crab's Treasure. Penny's Big Breakaway. Atenció aquí, la situació emocional, perquè pel títol... Mode cooperatiu local per a Suica Game. Pepper Grinder. Pocket Card Jockey. Raidon. Pentiment i Endless Ocean Luminous.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do quina llista de videojocs.
Alguna novetat que t'hagi agradat?
Mira, jo et faré cas sempre, Joan, que tu ets l'entès en la matèria. Star Wars Battlefront Classic Collection. Aquest me l'apunto jo, eh?
És un clàssic.
Sí, sí, sí. Dit això, deixa'm preguntar-te per què aquesta llista de videojocs és molt més gran que la de Xbox Game Pass.
Perquè aquí comptem amb tots els videojocs que sortiran al llarg de l'any, d'acord? No és una cosa mensual com la del Netflix de videojocs de l'Xbox Game Pass, sinó tot l'any.
Val, anem a Nintendo. En tenim de confirmats per aquest any o no?
Correcte, Joan, perquè a part de... Per part de la companyia japonesa tindrem Princess Peach Showtime, Luigi's Mansion 2 i també Paper Mario La Porta Milenària. No creus que ens queda alguna cosa?
Quina?
PlayStation.
Ah. PlayStation.
Pel que fa a PlayStation, el dimecres passat també es va confirmar que Hi-Fi Rush, un videojoc que pertany a Microsoft perquè està fet per a Xbox, arribarà a la consola de Sony el pròxim 19 de març.
Ostres, en PlayStation sí que hem anat per feina, eh? Ja està.
No, no, la veritat és que no, Joan, perquè tot té un motiu en aquesta vida. Sempre t'ho explico. Us pot agradar més o menys, però sempre hi ha un perquè almenys, d'acord? Aquest dijous és una data especial perquè és 29 de febrer, no?
Si ho veus així, sí.
Doncs no. Aquest dijous és una data especial perquè és l'estrena de Final Fantasy VII Rebirth. I com Final Fantasy és una saga tan gran, ens acomiadem ara mateix de Gaming i News per donar pas a Informa Pixelat, l'extensió de l'hora del videojoc on parlarem només en concret de les novetats dels fenòmens de masses que mereixen llibres per explicar el seu impacte i que dona la casualitat que en tenen de llibres.
Cloud, bring me the black materia.
The beginning of the end.
Pinta bé, això, eh?
Pinta molt bé. Ja només per la saga que és.
Sí, 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 sí.
Pinta molt bé. Descansi en pau, Gaming i News. Possiblement la recuperarem en el futur.
Sí, home, i tant, sisplau.
Ja heu vist que la indústria del videojoc no és de...
No para.
Estrenes en... Com dir-ho? Mesurades, amb la calma...
No. O surt tot de cop o no surt, tu.
Tot escolta. I ja està, no? Val. Però abans de començar, no et mentiré, això de l'Informe Pixelat era una manera per donar una mica més de narrativa al que ja fem habitualment.
M'agrada, l'Informe Pixelat.
Bueno, és que al final hem de ser conseqüents amb les referències que hem tingut periodísticament i s'ha de respectar, no?
És així. Escolta, ja que parlaves de narrativa, en què consisteix aquest nou Final Fantasy?
Perfecte, però... Ara t'ho explico, però per això... cal anar al passat, d'acord? Tornem concretament a 1997, any de l'estrena original del Final Fantasy VII. Aquesta és la història de Cloud Strife, un exsoldat que s'incorpora a un grup ecoterrorista que en català seria Allau, perquè com està traduït en castellà és Avalanxa, d'acord? Per detenir la corporació Shinra, la qual està drenant la vida del planeta per fer-la servir com a font d'energia. La història se centra principalment en l'enfrontament entre el Cloud i els seus amics contra en Sephiroth, l'antagonista. A més... cal dir que en Cloud era de Shinra i en Sephiroth torna després d'estar suposadament mort.
A veure, perquè... Parem un moment perquè m'estic perdent, eh? M'estàs dient que el nou Final Fantasy surt aquest dijous, però que per explicar-me la història te n'has d'anar gairebé 30 anys enrere?
Correcte.
Per què això?
Perquè és un remake.
Val, ara sí que t'entenc.
Vale. Recordem que un remake no és una cosa gens nova o exclusiva de la indústria del videojoc, sí. Ja que normalment és una adaptació o una nova versió d'un producte. Llavors, dins d'aquest sector, normalment sí que s'aprofiten moltíssims doncs, per importar millores gràficament, de com veiem un videojoc a l'hora de jugar-lo amb les tecnologies que apareixen ara i no fa, doncs, en aquest cas, quasi 30 anys, d'acord? I també... doncs potser a nivell de mecàniques, de com canvia el videojoc de jugabilitat, de què afegim de nou, què no, per donar-li com una volta al concepte, no?
Val.
Aquest cas, però, és especial.
Per què?
Perquè Rebirth és, literalment, només una part.
Que pinta bé per la seva banda sonora.
Pinta molt bé. És que és molt bo. Però, Joan, tu t'imagines que per al Padrino haguessin fet una nova versió dividint-la en tres pel·lícules de 3 hores cadascuna només per la primera pel·lícula.
Hòstia, déu-n'hi-do. Serien unes quantes, doncs, eh?
Doncs la realitat en Final Fantasy VII és aquesta. El remake de Final Fantasy VII es divideix en tres parts. Wow. Rebirth és la segona i la primera es va estrenar el 2020 amb el títol més bàsic de la història, Final Fantasy VII Remake. Què implica tot això? Doncs que la història de Rebirth no és tota com a tal, sinó que es diparteix des d'un punt en concret.
Val.
En aquest cas es parteix des de la sortida de Midgar fins a la capital oblidada. Però aquí l'ordre de l'exploració canvia en comparació al videojoc original.
Val, acabes de comentar que l'ordre d'exploració no és l'original, per tant, deixa'm preguntar-te quines diferències més ens podem trobar entre el joc d'ara i el de fa gairebé 30 anys.
Doncs que aquest remake no es limita només a millorar les prestacions presents al 1997, també et dic, comentari amb tota la confiança del món. Ja tocava, no?
M'està fent tan de mal, això de gairebé 30 anys?
Gairebé 30 anys, o sigui, fa moltíssim mal. I també que dissemina molt més la història, sinó que també implementa el món obert, d'acord? És el món obert una novetat en la indústria del videojoc? No, ni de bon tros. És una eina boníssima per a aquest Final Fantasy, la millor, perquè ens permet a tots aquells jugadors que en el seu moment vam gaudir del videojoc, doncs, explorar moltíssim més el món al qual tants anys hem arribat a dedicar tantes hores i tant temps.
Vale, o sigui que a través del món obert es poden explorar coses que abans ni es podien.
Totalment, però aniré més enllà, perquè escoltant i llegint els companys de 3D Juegos plantegen un debat molt interessant. Rebirth és més remake que el Final Fantasy VII Remake? És a dir, el Final Fantasy VII Remake, el del 2020, sí que va introduir més mecàniques noves per descobrir més la història o el que s'amaga enrere, mentre que Rebirth s'agafa més al guió de la història original.
Val.
Però què ens passa aquí? Que Final Fantasy VII Rebirth reivindica com els videojocs no deixen de ser una eina per submergir-nos en un món que en un moment donat ens va fer feliços.
Uh-huh.
Per què la mecànica de món obert és la que trobem a Assassin's Creed? Doncs perquè anem a diferents torres, que són els punts de control, per tal de descobrir encara més el mapa i què podem fer dins de les respectives zones.
Val,
missions secundàries, explorar la història, uh-huh, el que sigui.
Tenint tot això present, eh? Quines novetats més hi ha dins del Rebirth, que és el que ens deies?
Doncs més que novetat és com potenciador, perquè són els minijocs. Normalment entenem aquests com una qüestió secundària, perquè no ho deixen de ser. El principal és la història, les mecàniques grans, no tant el petit joc que ens podem trobar, per exemple, de daus, per dir-te un exemple aleatori, d'acord? Sí. Però aquí el que fa Square Enix és posar-los al centre de tot. Per un costat, és com un recordatori al passat, perquè Final Fantasy VII en tenia, però alhora són tan bons que, per exemple, el de les cartes podria funcionar pràcticament com a un individual.
Val.
Que, de fet, aquí un petit incís, perquè això ha passat més d'un cop a la indústria del videojoc. D'acord?
Uh-huh.
Per exemple, en el cas de League of Legends, hi ha un videojoc que és com d'escacs interactius, per dir-ho d'alguna manera, que és el Teamfight Tactics. Uh-huh. Si això va sortir, va ser perquè va ser a través d'un mod, d'una alteració original, del Dota 2.
Val, sí.
Llavors, quan això va passar al Dota 2, Valve va dir, uau, agafo aquest concepte i el faig un videojoc com a tal, quan originalment era un minijoc dins del joc gran.
Uh-huh.
Per tant, és una mica que la història és circular. Però
triomfa més el minijoc?
No, en aquest cas no. Una mica...
No, en aquest cas no, eh? Dic que això podria arribar a passar.
Podria arribar a passar. De fet, Counter-Strike és aquesta història.
Uh-huh.
Com a videojoc com a tal, és Half-Life. Però Counter-Strike no deixa de ser un mod de Half-Life, uh-huh, que s'ha convertit en el que és ara i en el que hem arrencat la secció parlant d'aquest tema, no? I, a més, tornant a Final Fantasy, aquest Final Fantasy el que fa és donar-te moltíssima varietat mecànicament perquè no t'avorreixis a l'hora d'explorar aquest món obert. Cosa que és molt important, perquè a vegades hi ha tant de contingut que ens perdem. Llavors, el que fa Square Enix és relacionar totes les mecàniques amb el progrés que portes de la història per dir-te, ei, recorda que això en algun moment donat ho hauràs de fer servir, com deia el Johan, en un moment o d'altre.
Exacte. Per tant, perfecte. Després de tot el que has explicat, Joan, però tenim molt al cap que Final Fantasy és una de les sagues per excel·lència de la indústria del videojoc. Això segur que tothom ho sap. Amb tot el que això, a més, implica. Però, de moment, com s'està valorant aquest remake?
Doncs et diré que molt bé, perquè tot es combina tan bé que a Metacritic té una valoració de 93 sobre 100. Eurogamer li ha donat 4 estrelles sobre 5 i a IGN té una nota de 9 sobre 10, entre molts altres mitjans que el valoren de notable alt cap a dalt. De fet, De fet, està corresponent a totes les expectatives, cosa que és molt difícil de base.
Sí.
És igual si el teu nom és Final Fantasy, Half-Life,
és igual, eh?
Super Mario, és igual.
Vale.
Correspondre a expectatives és un exercici molt difícil. Doncs Final Fantasy, amb tota la càrrega, ja no només històrica, sinó també emocional que té, ho està fent a la perfecció perquè als últims Game Awards va guanyar el premi a videojoc més esperat de 2024. I tots els titulars són... Aquest és el millor Final Fantasy en moltíssim temps.
Per tant, tot molt complet, eh?
Molt complet, però fins i tot aquest videojoc té un DLC, és a dir, contingut addicional. Mm. Després d'explicar en profunditat en què consisteix només aquest Final Fantasy, hem de dir que el preu és de 80 euros, que només estarà disponible per a PlayStation 5, d'aquí que l'informe pixelat només estigui especialitzat en aquest aspecte de PlayStation. I que novetats com les invocacions o desbloquejar el trio dels Moogles estaran incloses a l'edició col·leccionista. Molta informació, no?
Com sempre, a vegades fins i tot massa, eh?
Doncs espera't, perquè aquest cop també tinc una altra sorpresa per tu.
Ai.
Pure and radiant, he wields love to shrive clean the hearts of men. There is nothing more terrifying.
I és que en aquesta última setmana, aquesta veu terrorífica que estem escoltant, és la que anuncia el primer DLC d'Elden Ring, el videojoc produït per From Software, publicat el 2022, que va ser un fenomen de masses, perquè va implicar també el creador de Joc de Trons.
Uau!
A George R. R. Martin.
Uau!
Traurà aquest any, aquest juny, perdó, l'expansió de Shadow of the Erdtree.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I això què implica?
Doncs... Bàsicament, més fil narratiu, més arts i més armes,
sí,
i més enemics. Concretament, més de Déu. I també un repte, perquè malgrat que no tindrà una curva d'aprenentatge massa gran, la dificultat serà més o menys la mateixa que al final d'Elden Ring.
Mare Déu.
Per tant, tot es respecta moltíssim. I ara sí que sí, Joan, tot el que t'havia de comentar ja ho he fet. Mm? No tinc cap novetat més per tu, de veritat t'ho dic. Així que... Ara, després de desnutrir-me d'actualitat, què et sembla si fem una mica de resum per tots els nostres oients?
Sisplau.
Perquè hem saturat de noms, d'acord?
Sisplau.
El més important d'avui, Xbox Game Pass, un servei mensual que teniu de Netflix. Però edició Xbox. 10 euros al mes, nous videojocs cada mes. Nintendo Direct.
Cada mes, eh?
Cada mes.
És que és una barbaritat.
Clar, és que pensa que són molts videojocs. El que et surti bé... Per 10 euros ja el tens rentabilitzat moltíssim.
L'empresa del videojoc, això vol dir que va cap aquí, cap a un Netflix dels videojocs, per entendre'ns?
No et diria que... O sigui, és una qüestió difícil perquè, per un costat sí, però no pot dependre d'això. Perquè al final les grans estrenes és com... Jo et diria més un model de transició com el que fa el cinema de... Poso la pel·lícula, l'estreno al blockbuster i després ja ho trasllado al bloc de... al càrtel de Netflix i tot això.
Vale.
D'acord? Després, Nintendo Direct. Apunteu, aquest cop han sigut les empreses que no són de Nintendo. O sigui, videojocs produïts per empreses que no són de Nintendo, perdó. En els pròxims mesos també en tindrem de Nintendo's Directs, d'acord? Que seran els que anuncien el Princess Peach que hem dit, el Luigi's Mansion, etc. També hi ha més. Va haver-hi un any que, si no me'n recordo, van haver-hi 5 en el mateix any. O sigui que, tela. D'altra banda, Final Fantasy VII, Rebirth,
sí.
La segona part d'un remake de 3 parts, d'acord? Un dels millors Final Fantasies dels últims anys. Si us agrada la saga, no ho dubteu, compreu, gaudiu, dediqueu temps, perquè val molt la pena. I, finalment, Elden Ring, que també és un altre videojoc de moltíssimes hores, el nou DLC, que en aquest cas també és el primer. O sigui que, amb tot això, hi ha per on escollir. És com quan algú va a un stand-up,
sí,
i de sobte el còmic veu com elements d'acudit i els fa a mesura que
se'ls
troba, doncs vosaltres a nivell de consumidors, igual. Ara
vale.
Teniu totes les eines, vosaltres feu el que us dongui la gana, però el meu servei informatiu el teniu aquí.
Ara. Escolta, abans que marxis, perquè has deixat anar un nom diverses vegades que m'ha criat l'atenció, i és Nintendo, que sempre m'ha criat l'atenció, obvi. Nintendo ha deixat de ser el gran gegant?
No. Sí, Nintendo...
Continua, eh?
Continua. Anem a explicar una mica el cas de Nintendo, perquè si ens recordem tots, d'acord, Nintendo, més enllà de l'època de la GameCube i de la Nintendo 64, va haver-hi molts anys que estava molt centrada en el desenvolupament de Nintendo DS i després va donar el salt a la Wii, d'acord? Fins a aquesta època temporal de la Wii, tot bé. Però després va haver-hi un bypass de Nintendo on no va anar tan bé, perquè era la Wii U. i la Wii U no va funcionar bé perquè, a més, s'estrenava alhora que l'Xbox One i que la PlayStation 4 i les prestacions eren moltíssim més inferiors. I també que va haver-hi un altre aspecte, que és la transició de la Nintendo DS a la 3DS, que tampoc va anar... O sigui, no va anar malament, però no era com al principi, d'acord?
Vale.
Quan es va modernitzar la DS, sinó que costava com de pillar, per dir-ho d'alguna manera, d'acord? Llavors, a partir del llançament de Nintendo Switch, sí que va ser quan Nintendo va recuperar-se. Perquè a nivell de marca, Nintendo està en la posició en què és gairebé immortal, d'acord? Per tot el que ha construït al llarg del temps, d'acord? Però el que ha de fer Nintendo, que és el repte que té actualment, és saber mantenir-se en el seu espai.
Per entendre'ns, quin és ara el competidor directe de Nintendo?
Nintendo no té cap competidor directe. Perquè va a la seva banda. És un joc totalment diferent. Si tu em dius Xbox i Sony, sí que són competidors directes, perquè al final són com les dues consoles que xoquen entre elles, per com són de prestacions, nivell de videojocs... Però la marca Nintendo només has vist el Mario a les consoles de Nintendo.
Sí, sí, sí.
No pots barallar-te de, per exemple, una llicència de... Posem-ne de un... Jo què sé, una pel·lícula que t'agradi molt. Doncs James Bond, que em vam comentar fa unes setmanes, no és una baralla entre Microsoft i Nintendo de dir jo et compro a tu perquè siguis exclusiu d'Xbox... No, no existeix. Nintendo va a la seva banda. I amb el pas del temps, amb Nintendo Switch no hi havia tanta inversió, però com la consola ha funcionat tan bé, doncs ara la gent, com el cas de Star Wars Battlefront, té sentit? Doncs potser, si m'ho preguntes, fa 5 anys, gens ni mica. Però ara mateix, sí, perquè la consola és molt bona en el sentit de no requereix gaire coneixement de la indústria del videojoc. Si el tens, estàs més que adaptadíssim a Nintendo... i tu vas allà a jugar als teus videojocs, als clàssics, d'acord? Tu no pots jugar a tenir, o sigui, a tenir més potència que un ordinador, per exemple, que això ja és la lliga de Microsoft i Sony. Nintendo té el seu nom particularment. Per tant, Nintendo el que ha de fer és els seus conceptes, renovar-los per continuar sent fresc pel públic i no perdre's en una lluita que no és que pugui entrar o no pugui entrar, és que no li cal.
Déu-n'hi-do. Joan Cebrián, gràcies, eh?
Gràcies a vosaltres, un cop més.
Per cert, que ens deies avui, aquest any, al Mobile World Congress, no hi ha gaire cosa de videojocs. Nosaltres anem a publicitat, de seguida saludem Olma Giró amb la girocleta, que és el Mobile World Congress. Joan Cebrián, gràcies, que vagi molt bé.
Fins la propera i força la gironeta.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Que la llengua sigui sexy.
Jo tenia entès que sexy era una altra cosa.
La llengua que ell imposaria és una llengua que és morta.
I a aquesta senyora sols li ha faltat dir que jo també estic mort. Si el meu català és mort...
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Torna la Magic Line de Sant Joan de Déu. Feu un equip d'entre 4 i 20 persones, marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El 17 de març caminarem per qui més ho necessita. Inscriu-te a magiclinesjb.org. Som el que compartim.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La girocleta, amb Olma Giró.
Vinga, va, gairebé 4 minuts que passen de 2:45 de la tarda, hora de la girocleta. L'Olma Giró la tenim passejant avui pels pavellons del Mobile World Congress. Avui que ha obert les portes a aquesta fira mundial, volem descobrir quines novetats s'hi estan presentant. Olma Giró, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs si ara mateix estem al pavelló número 6, perquè és que hi ha 8 pavellons, més de 2.400 expositors, llavors us podeu imaginar que les presentacions i tots els productes i tot el que s'està exposant és enorme, 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 per tant costa molt triar què dir, on anar, però mirem anat al pavelló número 6 perquè és on s'hi apleguen la gran majoria de les curiositats i de les novetats d'aquesta fira, i és l'espai del mobile que està dedicat a l'alta tecnologia, i el que coneixem és un terme anglès perquè aquí hi ha molt públic internacional, és una fira mundial. Doncs en aquest pavelló número 6 on estem ara hi ha el que es diu Journey to the Future, que és una mena de viatge al futur que recull tot el que ha de venir o que algun dia podria arribar a ser realitat. Perquè ens entenguem tots, el que aquí es pot fer és tocar, interactuar i veure una mica el món de demà, que mai se sap el que passarà, però sí que pot anar cap a, en aquesta línia. Llavors, aquí ja és on hi ha la màxima expectació, i en part és per la presentació, atenció, perquè és força bèstia el que ve. Aquí s'està presentant el prototip del primer cotxe volador elèctric. O sigui, sabeu allò de les pel·lícules d'un cotxe volador? Doncs ara s'està presentant aquí mateix. És un cotxe que està aquí al mobile, és de mida petita, perquè ens en fem una idea, i cabria un ninot de peluix a dintre, és mida reduïda, però clar, això d'aquí un futur, ara la descobrirem quan, serà una realitat. Llavors, ara, Joan, si et sembla bé, per qui en té tots els detalls d'aquest cotxe elèctric volador, el primer prototip, és la consultant de l'Eva Aeronautics, que l'Eva Aeronautics és l'empresa nord-americana que ha dissenyat aquest prototip i que ara mateix hi ha moltíssima gent aquí al meu costat veient, fent fotos, fent vídeos en aquest prototip de cotxe, i nosaltres que a aquesta hora podem saludar a la seva consultant, que és Ana Gogoleva. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora estábamos en directo en la radio y lo estaba comentando que este prototipo de coche está generando mucha, mucha expectación. De hecho, es el stand de todo el mobile que hay más gente. ¿Cómo es?
Sí, 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 correcto. Bueno, es el primer coche volador que tiene un despegue vertical. No necesita pista de aterrizaje.
Aterrizaje.
Sí, perdón. Entonces, con este coche puedes pasar por encima de un atasco, por ejemplo, que está muy bien para una ciudad tan grande como Barcelona. Y bueno.
Pero a ver, una cosa. O sea, tú subes al coche, ¿no? Es para dos personas, entiendo.
Sí, ahora este coche es para dos personas, pero en un futuro tenemos otro coche previsto que será para tres o cuatro personas.
Vale, vas a crecer. ¿Y esto cuándo, este coche, cuándo se pondrá a la venta? ¿Cuándo lo podremos empezar a comprar? Quien pueda, porque supongo que será caro.
Si todo irá bien, está previsto para finales de 2025-2026.
Això és aquí, ja,
Sí, el precio será de unos $300,000 y lo puedes reservar ya en nuestra página web con $150 de prepago.
¿150 o 150.000?
$150.
Ah, mira, podemos empezar a estaviar.
Sí, la paga señal.
Exactamente. ¿Y a qué velocidad podrá llegar este coche volador?
Este coche, es que... De verdad, unos ciento y pico,
Es mucho esto, O sea, sí, sí, sí. Tú podrás volar por el cielo a 100 y pico kilómetros por hora.
Sí, depende, sí. Hay que... No depende. También depende del...
Del ambiente. Entorno, del viento.
Sí, claro, vale, de todo.
Sí, sí, claro que sí.
Olma...
Espera, digue'm, li trasllado, perquè ara mateix no ens pot escoltar,
no, pateixis,
Joan,
no pateixis.
Si no li trasllado.
Jo li volia preguntar a l'Anna...
Espera, un moment.
Li volia preguntar a l'Anna Goleva, perquè, clar, ens està dient que tot plegat serà el 2026, es podrà dur a la venda aquest cotxe. Jo no sé si el 2026 podrem veure cotxes volant per les carreteres catalanes. Ho dic perquè suposo que d'alguna manera s'haurà d'establir lleis o normes de circulació en aquest sentit que ara no existeixen.
Claro. Esto genera mucha expectación, decir, mira, podrás volar con tu propio coche, pero ¿existe algún tipo de regulación? Porque esto está al tocar, o sea, el 2026 no falta mucho, faltan dos años. No sé si vas a necesitar, aparte del carnet de conducir, para conducir un coche, algún permiso especial.
Claro, para este coche tienes que tener un permiso de piloto.
Ah.
Claro, no lo puedes conducir, digamos, llevar con un permiso de conductor normal.
Vale, ¿y a cuántos metros volará? No se sabe aún.
Sí, no...
Pero volará un poco alto,
sí,
¿no?
Sí,
por
sí,
lo
sí,
que
sí,
he visto
volará
en los
alto,
vídeos,
sí, sí,
eran
sí.
como 5 o 6 pisos
claro,
hacia arriba.
Sí, 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 sí.
¿Y cómo se va a conducir esto?
Esto es una cápsula, llegamos, y tiene 8 hélices el coche, es lo que sube el coche, llegamos. Y dentro de la cápsula, luego la cápsula se gira, el coche se gira y así vuela. Como puedes ver, tiene muchos, muchos agujeros, es para que pase el aire y para también hacer que sea, que pese menos.
Que pese menos.
Sí.
Y lo hemos comentado al principio, será un coche 100% eléctrico.
Sí, sí, sí.
¿Qué autonomía, va a tener?
Sí, tiene autonomía de 110 millas volando y 200 millas en tierra.
Esto es bastante, puedes
sí, sí,
hacer
sí,
un,
sí, sí,
un trayecto.
Es suficiente, sí.
¿Y crees que esto es el futuro? Porque es el primer prototipo que se presenta, pero ¿tú crees que hacia el 2026 o 2027 no será el único y que cada vez veremos más y más coches eléctricos volando?
Eso, bueno, depende, porque sí que es un tema muy interesante que se está desarrollando muchísimo ahora. Y claro, las personas siempre teníamos ese sueño de volar.
Claro.
Y ahora ya estamos a punto de conseguirlo. Pero no depende solo de nosotros, sino de nuestro entorno, como he dicho antes, cómo va desarrollando el mundo.
A mí me genera curiosidad, claro, dices, se va a conducir como un coche normal, pero con un permiso especial de piloto. Pero, por ejemplo, aquí hay una autopista que siempre tiene atascos, que es la P7, ¿vale? Y tú estás en la autopista con este coche, vas a clicar como un botón, se va a enlairar, vas a volar y luego ya aterrizas cuando quieras.
Claro. Pasas el atasco y luego aterrizas, sí, así de fácil.
Pero para aterrizar va a meter algún tipo de señal, porque los otros coches lo sepan que tiene que parar o dónde
aquí,
puede aterrizar.
De eso, si quieres, bueno, en la radio no se puede ver, pero tenemos vídeos promo, y este coche, de hecho, ya ha volado en Estados Unidos, pero ha volado sin personas a bordo.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí.
¿Y han ido bien estas pruebas?
Sí, 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 han ido bien las pruebas.
Y la gente lo recibe con buen pie, ¿no? ¿Le gusta?
Claro, sí, 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 claro. Tiene muchísimo éxito. Y ya tenemos como 3.000 pedidos.
¿Y aquí hoy, por ejemplo, llevamos unas cuantas horas en el mobile?
Esto no lo sé, eso mis directivos te pueden contestar.
Pero está habiendo muy, muy mucha gente que se acerca aquí a preguntar, ¿no? Porque es el stand que tiene más gente, hay mucha cola.
Sí, de hecho no paramos de hacer las entrevistas hoy y bueno.
Ana, pues muchísimas gracias por atendernos y vamos a ver si esto es el futuro que nos espera y ya lo probaremos. Mm. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ostres, doncs mira, ja ho heu escoltat, Joan, 100 i pico quilòmetres per hora volant pel cel. No, de fet, no sé si és el futur, al ser el primer prototip sí que és cert que crida molt i molt i molt l'atenció, doncs perquè no se'n veuen. Jo ho recomano, és el que deia, això és ràdio i més costa d'explicar el funcionament d'un cotxe volador elèctric, però que si teniu l'oportunitat o si podeu, ho busqueu pel Google, a l'EV Aeronàutics o poseu cotxe volador elèctric, i és que és al·lucinant el futur que ens espera. I ara dèiem que és una de les presentacions que més expectació està generant en aquest pavelló número 6 del Mobile World Congress, i una altra, que la tinc aquí al darrere, és un estant dels Mossos d'Esquadra, que dius, ostres, els Mossos estan
Mossos
a tot arreu.
Mossos d'Esquadra tenen estant al Mobile World Congress?
Mossos tenen un estant.
Brutal.
He de dir que és molt gros, prou gros, i és un que en aquest pavelló número 6 doncs està generant molta i molta expectativa. Per què, us preguntareu? Doncs perquè estan presentant un dron de videovigilància que utilitza intel·ligència artificial. Perquè aquest any, sens dubte, el mobile, la gran protagonista és la intel·ligència artificial. Llavors, també, per portar-nos tots i tots els detalls, aquesta hora en directe, que podem saludar l'inspector dels Mossos, en Tomàs Copete. Molt bona tarda.
Hola,
Tomàs.
Bona tarda, què tal?
Ara ho dèiem, estem en directe i se sorprèn de dir, ostres, els Mossos d'Esquadra tenen un estant al mobile?
També tenim un estant i també portem tecnologia de primer nivell al mobile.
A veure, aquí hem de dir que és un dels estants que també està generant més expectació. Suposo que durant tot el dia us esperàveu que tingués aquesta rebuda, perquè hi ha moltíssima gent que no para de venir aquí a preguntar.
Bueno, a veure, presentem coses interessants. També és veritat que estem en un punt, doncs, un lloc de pas que ve molta gent. L'estant és molt bonic i convido la gent que el vingui a veure. I, bueno, sí, doncs la veritat és que tenim molta afluència de públic.
I ara ho dèiem, un dels productes, per dir-ho d'alguna manera, més interessants que esteu presentant és aquest dron de videovigilància que utilitza intel·ligència artificial. A veure, com funciona tot això? Perquè a vegades se'ns escapa una mica el món aquest de la intel·ligència artificial, Tomàs.
Val, aquest dron incorpora, diguem-ne, dues peces d'intel·ligència artificial. Una està basada en el que seria la navegació, en condicions adverses, doncs, diguem-ne, la intel·ligència artificial que fa és ajudar a que la nau es comporti de forma més eficient, més estable, i que pugui doncs volar de forma més segura, utilitzant patrons d'intel·ligència artificial per el que és el vol. I per altra banda hi ha una càmera que incorpora una font de vídeo, i també hi ha intel·ligència artificial en aquesta peça, on la intel·ligència artificial ens ajuda doncs a tenir més intel·ligència de les imatges, fins i tot a poder fer un seguiment d'un objectiu amb una investigació, i que fins i tot aquesta persona o aquest vehicle entra en un túnel i quan surt automàticament el dron és capaç de tornar-lo a identificar i seguir-lo seguint, no?
Ja estan en funcionament aquests drons?
Aquest dron, un, ja està en funcionament.
Ja estan anant bé?
Estan anant bé.
I es preveu que comencin a funcionar-ne d'altres aquí a prop?
Bueno, això és mica en mica anem evolucionant, però sí, és una tecnologia que estem incorporant i que esperem doncs, que vagi creixent a dintre del cos.
Però teniu una data de dir, el 2025 esperem que un 30% de les comissaries utilitzin aquest tipus de tecnologia?
Bueno, aquest en concret no, perquè és un aparell bastant car, que serà més per una qüestió més especialitzada, però que sí que és veritat que fem un desplegament a nivell de Catalunya perquè el dron sigui un element més que les comissaries o les regions policials puguin incorporar com un vehicle més, diguem-ne, en el que seria la funció policial.
I espera't, Tomàs, que crec que estem en directe i el presentador Joan, que volies preguntar alguna cosa?
Sí, i tant, perquè a mi em genera tot plegat, no sé si em sent l'inspector.
Un segon, que estem... Diguem-ne que avui tenim una mica de problemes amb els auriculars, que ens fan la guitza, però si no...
Si no, li traslladas
sí.
Tu, home.
Sí. Ens està escoltant, sí? Ara funciona. De moment aprofita que estan funcionant.
Bona tarda.
Clar, jo segurament tinc el dubte de moltíssima gent que ens està escoltant. Si utilitzem drons de videovigilància que generaven algun petit dubte i, a més, utilitzats amb intel·ligència artificial, la gran pregunta, no, i segur que li han preguntat mil vegades, és on queda la privadesa, on queda la privacitat.
Evidentment, aquests aparells els fem servir quan hi ha un dispositiu o un interès policial o una investigació oberta, i evidentment, com a cos policial, doncs, el que fem és utilitzar, evidentment, tenint molt en compte el que seria les dades personals, la privadesa dels ciutadans, i només, diguem-ne, fem servir aquests enginys doncs, per fer la funció policial que tenim assignada, preservant, evidentment, tota la part de protecció de dades, que, evidentment, com a cos policial tenim molt en compte, perquè és, evidentment, un element molt important que hem de preservar i que la ciutadania, evidentment, valora.
Sí, en aquest sentit hem d'estar tranquils, inspector?
Evidentment, nosaltres complim la normativa de protecció de dades com qualsevol altre cos policial. A més, tenim una llei específica per nosaltres que, evidentment, doncs, tenim molt en compte a l'hora de dur a terme la nostra funció policial en l'aire, en terra o en mar.
Mira, farem una cosa, Joan, se m'acaba d'ocórrer, si vol no respongui, però jo és que ho necessito fer-ho. Clar, vosaltres, el vostre estant de Mossos d'Esquadra, està just al costat de l'estant on s'està presentant el primer prototip de cotxe elèctric.
Sí.
Crec que no hi ha legislació a dia d'avui, però vostè com a inspector creu que el 2026 tindrem cotxes volant per la P7?
Jo, si la meva opinió és que no. 2026 jo crec que no, perquè això, evidentment, necessita una regulació molt fort de darrere, evidentment si poséssim a l'aire una autopista, tot això s'ha de regular molt bé, perquè imaginem-nos els accidents que podrien haver-hi, com serien les rutes, com s'hauria de regular això, quin carnet s'hauria de tenir per poder utilitzar un vehicle d'aquests.
Ens han dit que un carnet de pilot a banda del de conduir, doncs que també es necessitaria un carnet de pilot.
Jo penso que això serà una evolució que veurem en els anys, potser en 2 anys jo crec que potser no, però sí que és veritat que això començarà a arribar doncs perquè en un futur doncs, es vagi implementant. Ara, per exemple, ja hi ha un debat molt intens on les companyies que fan delivery o com Amazon o següents, que puguin utilitzar l'aire per repartir els seus paquets. Bueno, tot això s'ha d'anar regulant, evidentment, perquè l'ús de l'espai és una qüestió que s'ha de regular molt intensament perquè, evidentment, hi ha una qüestió de seguretat que hem de tenir molt, molt present.
I des del cos policial és un tema que teniu present? No sé si feu debats o taules rodones o conferències a dir, escolta, això serà la realitat, hem de començar a pensar què fer, o és una cosa que dius, ja vindrà?
No, nosaltres tenim unitats especialitzades en mitjans aeris, tenim autèntics professionals, som pilots de drons o algun d'helicòpter també, evidentment estan molt en contacte amb ENISA i tot el sector de l'aire, perquè evidentment és un espai... Aquesta és una activitat o un sector, diguem, molt, molt regulat i, evidentment, com a cos policial hi hem de ser present, perquè, evidentment, és una qüestió molt important estar a l'aire de forma legal, de forma correcta i de forma segura.
Sí, 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 arribarà un futur que es trobarà el dron de la policia amb el cotxe volador elèctric. Si al final el futur diuen que està a l'aire, bueno, no?
Si hem de pensar en una policia de trànsit a l'aire en un futur, doncs ja hi pensarem.
Clar que sí, Joan, no sé si vols preguntar alguna altra cosa a l'inspector. Inspector, moltíssimes gràcies i a veure si l'any que ve tornareu a estar aquí al Mobile, amb un estant?
Esperem que sí, sí, sí.
I què presentareu?
Doncs presentarem novetats. L'any passat vam estar, diguem-ne, presentant el que seria el concepte SICAM, que era poder mirar què fan les nostres patrulles en terra, mar i aire. Aquest any li hem posat una capa d'intel·ligència artificial en aquests tres, diguem-ne, dominis, terra, mar i aire. I ara, l'any que ve, hem de veure com evolucionem i també què fa la tecnologia i nosaltres sumant-nos en aquest desenvolupament tecnològic per aportar també, doncs, la nostra granet de sorra.
Inspector Tomàs Copete, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs mira, ja ho heu escoltat, sembla que el futur, Joan, està a l'aire, ja sigui a través de cotxes elèctrics voladors o de drons de videovigilància, però el que sí que està clar és que aquest Mobile parla de futur.
Déu-n'hi-do.
No sé quin futur ens espera, però que ens espera. Així que res, de moment, dir-te això sí, que moltíssima, moltíssima gent, com era d'esperar, però és que aquest any ha començat fora, avui és el primer dels tres dies d'aquesta fira del Mobile, i esperen arribar a 100.000 visitants, quan el rècord de tot històric, que ara 18 anys que es fa aquí a Barcelona, va ser l'any abans de la pandèmia, el 2019, que hi van haver-hi 109.000 visitants, i aquest any esperen, si més no, arribar a tocar gairebé aquest rècord d'assistents i deixar 460 milions d'euros, perquè aquest serà l'impacte econòmic que tindrà.
Olma, per últim, rapidíssimament, que t'he posat deures abans, si dones una volta sobre Déu, val? I mires al voltant, ja sé que deu ser difícil en percentatge, en tant percent, però homes i dones, què? Com ho tenim,
mira,
això?
Aquest matí he dit que seria 70%, que tenia la idea de 70% home, 30% dones, no, a Navarrada, 80% homes, 20% dones. Molt, 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 molt d'home i també molt d'home que està com al capdavant d'aquests estants. O sigui, la veritat és que sí, cap sorpresa, esperem que sigui una tònica que es vagi revertint.
Ara.
Però jo, així, dient-ho a grosso modo, diria 80-20. Sí. I última cosa, abans de marxar, només per anar als lavabos del Mobile World Congress val la pena venir. Jo no havia anat a uns lavabos tan nets. Hi ha de tot, de debò. Dic, és que, però és que enlloc, tenen uns lavabos? I, mare meva.
Vagi, no.
Sí, sí.
Gràcies,
Que vagi bé.
Adéu.
Adéu.
Bona vesprada. Amb Rafa Sanahuja.
Sanahuja, bona vesprada.
Bona vesprada, bona
vesprada. Tu aniràs als lavabos del Mobile World Congress?
A veure, et dic una cosa. A 800 euros l'entrada més barata...
Ja poden estar nets,
Sí, ja poden estar polits i nets i pots allà, jo què sé, cuinar, si vols.
Ai, Déu meu.
En el lavabo, clar.
Sí, sí, sí,
tu
així.
Entres a qualsevol lloc i ves d'aquells lavabos portàtils...
Clar, tu iràs...
Ja saps al que vas. Però si pagues... Clar, la gent...
No, no, clar, clar, clar. Com a mínim al lavabo, que estigui net.
Després, és que tinc diverses consideracions.
Ai.
El cotxe volador aquest...
Sí.
Que l'he vist, per cert, he vist... És guai, eh?
Sí, és xulo.
És xulo, és xulo. És... No és el DeLorean, és encara...
És com un dron
refinat.
Gran.
És com un dron gran, no massa gran, és petitó,
Per... Sí, van dir que el prototip és petit.
Sí. 300.000 dòlars,
Sí.
Però fas una reserva en 150. És que... O sigui... Jo estic per reservar-lo, mira el que et dic.
Només per reservar-lo.
Reservar-lo. Després, ja. I poder explicar... No, no, és que ahir reservé mi cotxe volador, saps? No arribarà mai, però jo podré dir que està reservat al meu nom, saps? Mira, aquí tinc la ressenya.
Pel 2026.
Exacte, deixaré la moto aparcada i ja vindré a la ràdio en cotxe volador.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
escolta.
Sí.
En fi, el Mobile... El Mobile World Congress.
Sí.
I els Mossos allà,
M'ha encantat, això. No sabia que tenien d'estar allò els Mossos d'Esquadra Mobile.
Per espiar-te, Joan.
Sí, sí, sí.
Per espiar-te.
A mi, jo he de dir que em crea certes reticències, lo del dron. Li preguntava lo a la privacitat a l'inspector que ens ha atès, perquè recordaran el cas no fa gaire de... No sé si va ser policia municipal o va ser Mossos d'Esquadra, que van utilitzar un dron pel tema de les piscines, d'omplir les piscines en sequera.
Sí, ho vam dir, sí, sí, sí.
Clar...
Havien detectat piscines amb drons.
Compte amb això, saps el que vull dir?
Clar,
que van entrar als jardins de la gent.
Però clar, si no és amb drons, com ho... És que l'altre dia escoltava que havien multat gent pel tema de les piscines particulars.
Tu no pots anar a buscar el delicte, saps el que et vull dir?
Ja, però com ho saps
si
no? Tenir
indicis del delicte.
Ja, 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 ja. Sí, sí, no, és un tema, eh?
No, no, és un tema molt curiós.
Per què no fem una peça d'això?
Que...
Sí, vinga, per demà.
Pare les rotatives.
Pare les rotatives. És, bueno, ja anirem esbrinant com funciona tot. De fet, doncs, bueno, anirà arribant, no? I ara li estava dient a el Xavier Aguilar, dic, és que no m'imagino els cotxes volant, no sé.
No, jo no m'imagino això.
I, no sé, però clar,
o
tampoc...
O sigui, quan cau calamars a la P7 i ja s'ha d'aturar, imagina't... sent més a prop de la clamar-se.
És que hauries d'anar per damunt dels núvols.
Clar. No? No, és massa, és massa. I per allà van els avions, eh? Escolta,
jo crec que hem d'aterrar una mica de peus en terra i per això et porto aquest tall que jo crec que ens posa en la realitat del món. Un tall de la setmana passada, però que cal recuperar-lo.
Som-hi?
Cal recuperar-lo en un dilluns.
Que els tractors arribin a aquest punt. Milers de persones que ara mateix volen expressar la seva protesta davant del Ministeri, també. I hores d'ara el que faran és intentar arribar...
Que eres català?
Anarà dient per allà. Que eres català? Que eres català o de on eres?
És la millor, eh?
Català, català. Sí
que vaig veure el tall, que va apareixent... intermitentment.
Sí, va sortint, no? Va sortint. Va, és com el moment Muppet, eh? No te l'esperes i va, català! I torna a sortir de
la velero.
Català! Ai. Va, una mica de Foro Cotxes, que també és una cosa molt terminal. Va, tira-li. Avui ja et dic jo... que
eres temes... català!
Tienes Foro Cotxero?
Bueno. Eres xur? I el tindríem.
Que tenen mano... Bueno, escolta una cosa. Avui temes molt irradiables.
Sí?
No sé què els ha passat. Bueno,
millor que ens quedi poc temps,
estan, oi? Sempre estan revolucionats en algun sentit.
Val.
Però avui dic, bueno, és que no trobaré res que pugui explicar.
És el mobile, perquè... el mobile ho mou tot.
No parlen del mobile, no els interessa massa.
No.
No sé.
Però hi ha cotxes voladors... Jo...
Cotxes voladors, vols dir que és un tema Foro Cotxe?
Home, i tant.
Veritat. Però no els interessa. Bueno, anem amb el SOAP i t'explico.
Jo et dic, perdona, Mira, jo et dic que d'aquí a que s'acabi el mobile, surt tema Foro Cotxes,
home,
del mobile.
Sí, home, sí. Fins a quan dura?
Tres dies.
Tres dies.
Del 29.
Ah, no sé. Avui m'ha sobtat que no hi havia res. Però bueno, demà ja farem prospecció un altre cop. Mira, passem de l'alta tecnologia...
A la baixa estofa.
A la baixa tecnologia. Perquè un xur demana detectores de bajo nivel cultural. I la primera resposta és abrir hilos para enumerar detectores de bajo nivel cultural. Sempre hi ha... El que publica un fil ja sap que rebrà.
Sí.
Sí. D'alguna manera.
Això és un clàssic.
Llavors, van dient moltes coses, però, per exemple, per als xurs, senyal de baix nivell cultural, una persona, per als xurs, Jo, sí. No són opinions personals, que quedi clar. Llevar la música alta en el cotxe.
Ah, per exemple.
Escupir por la calle.
Ai, sí.
Silbar en zones comunes de la comunitat.
També.
Silbar.
Bueno, mira, silbar encara.
Beber cola para comer, merendar i cenar.
Hi ha gent que ho fa,
Sí,
hi ha gent que es mors amb cola,
I hi ha gent que no és Coca-Cola, és només cola.
Sí, que és el pitjor de tot.
Hablar a gritos en cualquier parte, molt a favor d'això.
Sí.
Normalment la gent que grita molt, després parles amb ells i el discurs dius, aquí justegem una mica.
De català!
Ser taurino. No, exacte, para mostrar un botó en forma de senyora mape. Aquí no estaràs d'acord. Tatuages.
Va, depèn. Jo sempre dic que no és el mateix un tatuatge allò elegant que dur tot el cos tatuat.
Home, clar. Mira, jo tenia un company d'una feina anterior en què hi havia de tot, de tot, de nivells culturals, i portava a Madonna, la cantant, tatuada, però amb tot tipus de...
Sota que si t'engreixes, Madonna pot esdevenir Maradona en tiempos difíciles.
El que és ara, perquè Madonna s'està transformant en Letizia Sabater a passos agigantats.
No, home, no, Letizia Sabater no.
Falta cantar la salchipapa. Mira-la en els darrers vídeos.
Pot ser que si Madonna s'està convertint... I ara me'n vaig de mare, però si Madonna s'està convertint en Letizia Sabater i Paul McCartney s'està convertint en Madonna...
Imagina't.
Compte que Paul McCartney s'està acostant a Letizia Sabater.
Un 3 en 1. Jo demano, sisplau, als Mossos que facin...
Aquí.
Jo demano als Mossos que facin servir el seu dron per seguir Madonna, Letizia Sabater i Paul McCartney.
Investigació oberta.
Amb aquest ordre, d'acord? Bueno, doncs tenia aquest company la cara de Madonna tatuada i jo li vaig dir, bueno, i com és que t'has fet la cara de Madonna? No, és que a mi Madonna me gusta mucho, jo soy un gran admirador... Y claro, para mí es un referente.
Sí.
Ay, ¿y cuál es tu canción favorita? no em va saber dir.
No. Uau. Uau.
En fi, bueno, més coses. Cotxes premium de segunda mano.
Premium, eh?
Premium. És a dir, consideren que si tu compres un cotxe de segona mà premium, sí? Ets de bajo nivell cultural.
Val, val, val.
Decir
val.
Aiga.
Aiga per dir... Clar, espera't. De Aia...
De Aia, de Aia.
Vale, ho dic perquè no hi ha molta aigua. Gent catalana que aiga. Diu Aiga. No. I a mi és una cosa que em molesta una miqueta.
És com la idea, com la idea.
Com la idea, no com el teiatro.
Teiatro.
Jo he escoltat teiatro.
Teiatro no l'havia sentit.
Sí, 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 teiatro. O aquelles paraules que acaben amb R, com cor. Hi ha molta gent que diu cort.
Cort, sí. Codert, no?
Nosaltres posem el dia.
Però nosaltres ho fem a posta, no ho fem clar, sense clar, voler. Clar. Llamar-se Jonathan o Vanessa, estàs sentenciado a ser cani des de tu bautizo.
També, sur, també, ¿vale? També, també.
Fartas de ortografía, escuchar reggaetón, hablar con diminutivos... Vale. El darrer que et
conto. Sí,
hablar con diminutivos para intentar convencer a otras personas. Ejemplos. Nos vamos este fin de a la playita.
Rabieta.
Pedimos un chinito. Deberíamos hacer un viajecito. Jo tinc gent a prop que sobreutilitza els diminutius. Si us plau, no sobreutilitzem els diminutius, clar. Perquè fa, al final fa ràbia.
Sí, sí,
demà
sí.
Ismael Serrano.
Demà Ismael Serrano.
A veure, sí.
Demà Ismael Serrano,
sí, ja
en aquest programa. Sí,
exacte,
no, sí.
L'escoltarem.
Segur. Jo hi vaig el dia 29, eh? Unes ganes, aquest concert. De moment us deixem, però, amb l'Estel migdia, molta actualitat sobre
Toscano,
la taula.
Toscano, català, Toscano, Toscano.
Nosaltres que hi tornem demà, a partir de les 8 i fins les 2 de la tarda. Mentrestant, que vagi molt bé. Adéu-siau.